A IB3 Ràdio, La Gran Vida. En Juan Mimas i Raúl Valls.
Què tal, com estàu? Benvinguts a La Gran Vida, benvinguts a la Ràdio Pública de les Illes Balears. Aquí tenim 3 horetes de programa per endavant. Raül, molt bon dia, com estàs?
Bon dia a tots i totes. Aquí som a La Gran Vida, diumenge, 9:05 des de matí. I escolta, tenim, com tu dius, 3 hores plenes d'actualitat, entreteniment i tot allò que passa a les nostres illes.
Sí, i avui sabeu que teniu aquesta entre tu i jo a partir de les 11, una horeta d'entrevista personal. Avui poden dir ben segur que és una persona molt guapa.
Ah, sí. Això està...
Estàs d'acord?
Sí, estic d'acord, estic d'acord. Però és que és tantes coses...
Sí.
Que, clar...
Clar.
Que això... és mal de descriure, però...
No és el més important, però sí que és una persona guapa.
Sí,
segur que és una persona guapa.
Sí. Ara poden dir que entre totes les coses... Sí. Ara destaca precisament per això.
Sí.
Ja està, deixem així. Llavors ja anirem donant detalls.
Sí. Persona guapa per de dins i per de fora. L'hem de descobrir en aquesta entrevista.
Exacte.
Però avui n'han carregats perquè tenim història, tenim actualitat. Per exemple, començarem parlant d'un... un derelicte romà, parlant d'un vaixell, romà, parlant de National Geographic, i és que s'ha fet una trobada, una troballa, i històrica, no?
S'ha fet història, és una troballa històrica, de fet s'ha tret aquest vaixell després d'estudiar com s'havia de fer, però bé, tot això en xerrarem d'aquí una estoneta amb Antònia Roca, consellera de Cultura del Consell de Mallorca, perquè aquesta troballa està nominada en el Premi de Més Història de National Geographic.
Quasi res. I si teniu moixos, cans, i sou animalers, avui tenim una història que també vos interessa. Resulta que hi ha una llei per moixos, que està feta a Espanya, però d'aquí una setmaneta, just d'aquí una setmana, hi ha una manifestació arreu de tot l'Estat perquè hi ha una llei... se volen exigir, se vol fer aquesta manifestació per exigir que es compleixi la llei de colònies felines. I aquí a Palma també hi haurà aquesta manifestació, però se farà arreu de l'Estat i parlarem amb organitzadors i voluntaris i a veure com es compten.
Bon remenat, amb això. La qüestió que també xerrarem de varietat local, concretament des meló de Vilafranca, perquè s'hi va celebrar aquest cap de setmana el tercer tast de varietat local d'esmeló. I xerrarem en com ha anat, què és el que trien, si han trobat el millor meló o no, totes aquestes coses. I després on anirem? D'exposició, una exposició solidària.
Una exposició solidària i que està molt bé perquè el protagonista és un artista, és Horacio Sapere, i que presenta l'exposició Mallorca, vacances a les escoles velles de Ses Salines.
Sí.
I això el podreu veure fins dia 15 de setembre.
Exacte, i fan un sorteig d'una de les seves obres que serà per l'associació Una Estrella per na Marta. Xerrarem tant en Horacio, en l'artista, com en na Maria Polo, que és la mare de na Marta.
I no vos perdeu també en aquesta primera horeta, d'aquí mitja hora també som manco 3/4, tindrem en Julio Bastida perquè mos parlarà del tema de successos, coses que han passat aquí arreu de les Illes Balears.
Sí, perquè no tot és alegria i festa,
no,
sinó
drames,
que també passen
drames. Altres,
però bueno.
I ho contarem també.
La qüestió, que t'apareix si començam? Perquè tenim un WhatsApp, no?
Tenim un número de WhatsApp per si voleu donar la vostra opinió, i és aquest.
646-93-45-01, el WhatsApp d'IB3 Ràdio.
Jo m'agrada fer això, sempre m'agrada repetir-ho, perquè hi ha qualcú que diu, quin número ha dit?
No, és que és ràpid,
home. És ràpid, vinga.
646-93-45-01, el WhatsApp d'IB3 Ràdio.
Molt bé, i ara sí, poden començar, no?
Vinga, idò, començam.
Idò, sí, Mallorca té aquest dia una candidatura que posarà el nostre patrimoni arqueològic en el focus de tot l'Estat, que està bé sempre ser líders en qualsevol àmbit. I en aquest cas, parlant del derelicte romà de les Fontanelles. Què és això? Idò, és una embarcació tardoromana del segle IV després de Crist, que se va enfonsar fa aproximadament, en Raül i jo no érem nats, 1.700 anys, fa 1.700 anys, això va córrer davant la platja de Palma i ha estat nominada als Premis Història de National Geographic, quasi res, que és la categoria de millor descobriment o troballa històrica nacional.
Bueno, mira si és un bon descobriment que està ben a prop, o estava ben a prop de la costa, vull dir, no és que estigués enmig de la mà perdut, no. El que passa que, clar, en Serena estava tapat i, afortunadament, una persona el va trobar i a partir d'aquí s'ha fet tota una tasca per conservar primer en el lloc aquest vaixell i després fer una extracció, però s'ha hagut de construir un espai a prosta per guardar aquest vaixell en les mateixes condicions que ha estat durant aquests 1.700 anys, perquè si el traiem així com així...
No.
Un desastre.
S'ha de saber com se treu, de quina manera, quin és el futur d'aquesta troballa, que ja forma part de la història de Mallorca.
S'ha fet un documental de tota aquesta història, d'aquesta extracció, d'aquest vaixell, que, per cert, si no l'heu vist, molt recomanable, que ho vegeu, i, bueno, ja, és tot un món. Mira tu, romans, 1.700 anys, ja passejaven per aquí, i el que m'ho varen deixar. Però, el més important...
Mira que he vist reportatges a National Geographic i que nosaltres sortíem allà, també té un...
I més que estem nominats, però hem de saber què hem de fer, perquè això de nominats està molt bé, però si poden guanyar, millor.
Jo vull guanyar.
Per això tenim a l'altra banda del fil telefònic en Antònia Roca, consellera de Cultura i membre del Consell Insular de Mallorca, vicepresidenta primera. Antònia, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bon dia.
Bueno, estem d'enhorabona ja per començar el manco per la nominació, no?
Sí, totalment. Jo crec que és un reconeixement importantíssim, no?, en aquesta càpsula dels temps que se va trobar enterrada a la playa de Palma i que va estar conservada durant tot aquest temps, no?, i que 1.700 anys després mos dona moltíssima informació. Jo crec que és un motiu d'orgull per l'illa de Mallorca, pues el fet de que s'hagués trobat, de que la persona que l'ha trobat es donés avís a les institucions i després de tota la feina que s'ha fet que ha culminat en la secció d'aquest vaixell, no?, i jo crec que és un bon reconeixement per part de National Geographic, pues aquesta troballa que és part de la història, és patrimoni de Mallorca, per tant és un motiu d'orgull, jo crec, per tots.
Bueno, tu deies, és una càpsula d'estens perquè no només és pròpiament el vaixell per veure com era, tu dius com podien venir des de Roma, clar, si tu ho veus així de bon de veres, tampoc és tan gran, vull dir, dius com pot ser mai que venguessin des de Roma o des d'Itàlia amb aquest tipus de vaixell, però així ho feien, i sinó també tot el que s'hi ha conservat a dins i tota la feina que s'hi ha fet. Jo ho deia, heu hagut de construir un espai per poder-lo conservar ara mentrestant, no? Conta'm-nos un poquet això.
Sí, efectivament. La veritat és que és un vaixell que les característiques que té, pues, tenia 12 metres més a manco i 6 d'eslora, per tant, era un vaixell d'unes dimensions importants, no? I tot el material que s'hi ha trobat està fonamental perquè ha permès donar més informació, no?, d'on venia aquest vaixell, que per les investigacions que s'han fet sembla que venia de Cartagena i que bueno, dona informació sobre el comerç marítim d'aquell moment. S'ha trobat quasi 300 àmfores, no?, amb un contingut que hi havia de dins, el liquament, oli, no?, i moltíssima informació. Clar, l'estructura del vaixell, aquesta fusta, no?, que ha sortit de la mà i que cuidadosament tots els arqueòlegs i els submarinistes que han format part del projecte, pues, han fet feina de valent 4 mesos per dur a terme aquesta extracció, pues ara mateix aquestes fustes estan en el castell de Sant Carles, allà estan dipositats a unes piscines, no?, perquè el primer pas és anar traient poc a poc la sal de la fusta, fer el procés de desalinització perquè se pugui mantenir de la millor manera possible i continuar així el procés de conservació de la fusta que acabarà a Arqua, que és pas a part, no?, que faran de liofilització, que ja és manteniment final de la fusta, que és del Ministeri de Cultura i que assegurarà la conservació d'aquest material tan important, no?, que ha persistit tant d'anys enterrat com bé deies, a unes de les platges més concorregudes de Palma, no?, a la platja de Palma.
I no tan enfora, vull dir, no estava tan enfora de la costa, és com sorprenent, no?, que estigués, que ningú l'hagués vist, ningú hagués trobat, ningú sabia d'ell i en realitat el teníem o nedàvem per damunt en tanta normalitat, no? Bueno, ara arriba aquest moment. Jo abans ho deia en Joan, i si no l'heu vist, aquest documental que hi ha, que ho podeu veure, que és preciós. Però a part d'això, ara arriba aquesta nominació. Què podem fer nosaltres perquè passi d'una nominació a un premi de Pont de Veres?
I jo crec que això és importantíssim, no? I és un bon moment perquè Mallorca mostri la seva força, no? I la seva estima per allò que som, no? I poden ser també importants i poden tenir la nostra veu a nivell nacional per al nostre patrimoni, no? I la nostra cultura. Per tant, jo crec que és una ocasió extraordinària perquè tots els mallorquins puguem unir forces per aquest patrimoni històric i puguem votar a la pàgina web de National Geographic. Allà s'enllaç també a l'Instagram de Cultura Mallorca, podran trobar l'enllaç per votar per aquest derelicte de les fontanelles. És una votació que se pot fer fins dia 12 d'octubre, però millor si anem votant i no ho deixem per al final i sobretot pues, fent ressò i anant passant a tots els contactes perquè pues, per mostrar la nostra força així, no? De ser reconeguts com a millor descobriment d'Espanya per National Geographic. Per tant, jo crec que també és un moment històric per Mallorca que el podem fer més gran entre tots.
Antònia, i en quant a rivals, perquè nosaltres ja que hi som, no? A veure si a part d'aquesta nominació poden guanyar, però què sabem dels rivals que poden oferir ells o en qualsevol cas quin és el punt de força perquè nosaltres tinguem opcions?
Bé, això com deia, ara mateix, clar, estan compartint de nominació amb altres ciutats, no?, i amb altres descobriments que són també importants, ja sigui el Santuari Romà de la Cova de les Dones de València o també una col·lecció funerària de Cádiz i un conjunt prehistòric de Sevilla o el Parc Arqueològic de Ciutat Real. Per tant, és vera que no són contrincants fàcils, no?, per dir de qualque manera, sí. però bé, jo crec que ja s'ha nominat, no?, i trobar-nos entre aquestes grans troballes arqueològiques és vera que ja és una fita importantíssima i ara depèn exclusivament de la votació popular, per tant, d'unir esforços en que seguim meses que donem a la votació a les fontanelles i arribem, no?, a la fita d'aquesta troballa històrica per part que proposa National Geographic.
Hi ha unes imatges molt potents, no? Mos comentaves això, el tema de treure la sal de la fusta que ja s'ha pogut treure de la mà dins, i que estan dins unes piscines. Quin és el repte, quin ha estat el repte tècnic més complicat? Perquè s'han vist aquestes imatges, no?, amb una espècie de globus, de flotació, per treure les peces de la mà. Això és tot molt complicat i molt guapo, a vegada, no?
I el repte més gran era l'extracció, no?, del delicte, perquè el fet que estigui a prop de la mà, que està a uns 60 metres de la costa i 2,5 de profunditat, sempre està nit, mos deien, per nosaltres és més fàcil fer feina 50 metres que 2,5. Per què? Perquè ja s'ha rompent de les zones, aquí entre s'embat, és migdia, i per tant podien estar moltes hores llevant arena d'aquest vaixell i tot d'una que se movia un poc la mà, doncs ja tornava a enterrar part del vaixell, no?, en la dificultat de la manca de visibilitat. Per tant, era un repte important com dur a terme aquesta extracció. Per tant, han estat 4 mesos intensos, que vull també reconèixer la feina, que s'hi han deixat la pell, perquè fèiem feina molts de dies seguits, aprofitant pues, els dies de bon temps per allò de que pogués venir el mal temps. Per tant, l'equip d'arqueòlegs subaquàtic se mereix també un grandíssim reconeixement per la feina que ha duit a terme aquests 4 mesos. I jo crec que també una de les parts que va ser més espectacular i era també complicada, no?, era treure pues, aquestes fustes, no?, de 12 metres del vaixell, que són aquestes imatges que veiem, que clar, se varen haver de primer passar uns caps per davall d'aquestes fustes, posar un flotador i se van endur remolcant des de la platja de Palma, des de les Fontanelles, fins al Club Marítim de Can Pastilla, i després aquesta grua va treure les fustes que varen anar fins a Sant Carles. Era una operació complicada, no?, perquè en el vaixell, durant el trajecte, havies d'anar, ho varen fer les 6 de matí perquè no hi hagués embarcacions, perquè la mà estigués plana, perquè qualsevol moviment brusc podia posar en perill la integritat d'aquestes fustes, no? Clar. Per tant, jo crec que va ser el moment més de... Ara sí que va de veres i ja esperen que acabi tot bé. Va ser un moment tècnicament complicat, també intens, però ha sortit tot molt bé,
ha sortit bé, i jo me deman quin és el futur d'aquesta embarcació. Teniu pensat o teniu en ment de dir, ai, amb tant de temps, amb aquí, perquè clar, això és un procés llarg, que ho sabem, no ho sé, el podrem exposar a un lloc o a un altre, o en el futur museu marítim, no ho sé. Teniu alguna idea, alguna proposta per al futur d'aquest vaixell? Perquè en el final és una troballa que serà guapo poder-ho veure i poder conèixer la història de vora, no?
Sí, sense cap dubte, ara pròximament, el més proper que farem una exposició el mes de novembre, la Misericòrdia, perquè volem, no, que la ciutadania ja pugui veure, pues, aquestes troballes i ser històric que compta aquest vaixell que s'ha trobat. Això serà el mes de novembre i podran ja, pues, endinsar-nos una mica més en aquesta història de les Fontanelles. Per lo que fa el tractament de les fustes, que en paral·lel també vull remarcar que s'estan fent les investigacions de les àncores que s'han trobat, de les àmfores, no?, en les universitats de Càdiz, Barcelona i Universitat de les Illes Balears, que van fent tota aquesta recerca, no?, científica de tot aquest material, pues les fustes han d'estar, mos diuen, que aproximadament uns 18 mesos en desalinització. I després aquestes fustes aniran a Arqua, que és el Museu d'Arqueologia Subaquàtica, no?, on tenen tota la part i tota la maquinària, que és complexa, són unes màquines molt grosses específicament per fer el darrer pas d'extractament de la fusta perquè se pugui conservar ja en les condicions òptimes. Això ens diuen que tot aquest procés, pues, pot durar uns 4-5 anys en la seva totalitat, i després, clar, el resultat final és que aquest vaixell torni aquí i pugui ser muntat en el seu estat original i el puguem tenir aquí i veure tots els mallorquins.
T'anava a demanar per això, no? Aquesta és possibilitat real de que en el futur puguem gaudir els mallorquins d'aquest vaixell, no? Reconstruït o exposat de qualque manera permanent a Mallorca. Això serà possible i hauran de passar uns anys encara?
Sí, efectivament, aquesta és la fita final, que pugui tornar el vaixell i que se pugui tornar muntant les condicions en què se trobava i pugui ser visitat per tota l'illa de Mallorca. Això, en tot aquest procés ara que ve de desalinització i el procés de liofilització que s'haurà de fer a Cartagena, doncs molts diuen els tècnics, no?, que poden passar uns 5 anys.
Molt bé, idò, bueno, lo important és que s'està fent, que ho tenim, i ara és el moment de que m'ordonin aquest premi. Per tant, des d'aquí, a tots els oients d'aquesta casa, a totes les illes, entrau en aquest perfil de Cultura Mallorca per cercar l'enllaç i votar per aquest premi de National Geographic.
De fet, ara mateix, mentre escolten el programa, ja podeu entrar dins el web. Exacte. I començar a col·lotjar i votar.
Aquí anam. Antoni Roca, moltes gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres i a votar.
Gràcies, que vagi bé.
La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
IB3 Ràdio és Dial.
Per viure a Mallorca només hi ha una regla. Jo per tu, tu per mi. Jo per tu fong la muntanya amb la mà. Faig que el temps s'aturi i et faig un lloc de taula. I tu em cuides a mi i a qui viu aquí. Jo per tu, tu per mi. Amb la col·laboració de la Fundació Turisme responsable de Mallorca del Consell de Mallorca. Illes Balears Sostenibles. Govern de les Illes Balears.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
La Gran Vida, els caps de setmana d'IB3 Ràdio.
I doncs sí, seguim aquí quan són les 9 i 25 minuts. Recordeu que avui amb en Lluís Menéndez, el control tècnic. Menéndez, te canviaves nom ara, Menéndez. Ara parlarem de moixos, concretament de la llei de moixos, una llei que no, per lo vist no s'està aplicant. Vos explic i vos poso en context, val? Dia 6 de setembre, això serà diumenge que ve, els gestors de colònies felines, associacions, protectores i ciutadans sortiran tots en el carrer en diferents punts de l'Estat, no només aquí als Balears, sinó això és una cosa col·lectiva de tota Espanya, per donar a entendre un missatge. I és que los gatos tienen ley. I amb aquestes, perquè resulta que hi ha una llei, la llei que és 7/2023, aquestes coses, val? Però no vos vull enredar amb això, però hi ha una llei que estableix una sèrie d'obligacions per gestionar i protegir els moixos comunitaris. I què passa? Que el col·lectiu denuncia que després de 3 anys de que se fes aquesta llei, hi ha municipis que no estan aplicant la llei de manera efectiva. I avui volen saber què està passant i, sobretot, quina és la realitat que hi ha darrere d'aquestes colònies. Ens acompanyen avui de matí Mònica García Cinta, ella és portaveu nacional de Los Gatos Tienen Ley, també Elisabet Pretel, ella és portaveu del col·lectiu a Mallorca i gestora de colònies felines a Lloseta. Molt bon dia a les dues. Què tal, com estàu?
Bon dia.
Hola, buenos días.
Bon dia. Començarem amb Mònica. I volem començar, Mònica, per lo més bàsic. Quan deis Los Gatos Tienen Ley, parlant d'una llei que actualment moltes vegades no s'està complint. Perquè vosaltres no demaneu una nova llei, demaneu que la llei que està feta se pugui complir i exigiu que s'apliqui. Mònica, què és aquello que no s'està complint?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues sí, efectivamente. Buenos días. Lo que no se está cumpliendo pues es, en conjunto, lo que dice la Ley de Bienestar Animal, la que tú muy bien has dicho, la 7/23, con respecto a la gestión de las colonias felinas. La ley establece que los ayuntamientos son los responsables de la gestión de estas colonias. ¿Y esto qué significa? Pues significa que los ayuntamientos son los que tienen que tener un programa de gestión de colonias para poder regularlo, donde se diga que estos animales pues, tienen que tener una alimentación, una atención veterinaria, deben estar censados, eso es importante, para poder controlar dónde están estas colonias, chipados, para saber cuáles son sus miembros. Y bueno, luego tienen que tener también un protocolo con el tema de las cuidadoras para saber qué persona cuida a qué colonia. Y luego también la ley establece que tiene que haber información tanto para los gestores o gestoras de colonias felinas como para otros profesionales que tengan que intervenir, como es el caso también de las fuerzas de seguridad, ¿no? de la policía. Uh-huh. Y bueno, de lo que nosotras exigimos, y es una cosa que es un problema realmente grave porque es estructural en todo el país, no es que solamente suceda aquí en Mallorca o en el resto de las Islas Baleares, que también se manifestarán con nosotros el día 6 de septiembre. Lo que exigimos es esto, que haya un cumplimiento real y efectivo de esta ley. Porque nos encontramos con municipios que tienen programa, pero no tienen una dotación presupuestaria para que se lleve a cabo. Por lo tanto, no sirve de nada. El papel mojado no sirve de nada. Hay municipios que ni siquiera tienen el programa, porque consideran que eso no va con ellos, que es el mundo al revés, ¿no? Tenemos que salir a las calles para que, en un Estado democrático que está regido por leyes, pues seamos nosotros los que digamos, por favor, tenéis que cumplir la ley, vosotros, las mismas administraciones que las aprobáis. Y entonces, pues claro, todas las gestoras y gestores de coleras felinas de España, no solamente de aquí de Mallorca, hemos decidido salir a la calle el 6 de septiembre porque vemos que hay una falta de voluntad política por parte de los consistorios.
Y esto depende de cada ayuntamiento, es decir, hay una cosa que comentáis, ¿no? Que no, que el bienestar de los gatos, de la comunidad de los gatos, no puede depender de su código postal.
Efectivamente. Es decir, los mismos derechos tiene que tener un gato que viva en Palma que uno que viva en Sevilla. No puede ser distinta la aplicación de la ley. No, un gato que viva en Sevilla no tiene atención veterinaria. Un gato que vive en Palma sí la tiene. Esto no puede ser así. La aplicación tiene que ser igualitaria en todos los municipios. Aunque la ley haya derivado esta responsabilidad de las administraciones locales, de los ayuntamientos, eso no significa que cada ayuntamiento la pueda aplicar como ellos consideren. Hay unos mínimos que están marcados por la ley que tienen que cumplir.
También tenemos a Tenimane a Elisabet Pretel, ella és portavoz del col·lectiu a Mallorca i estora de colònies felines de Lloseta. Eli, tu no només representes el moviment a Mallorca, sinó que gestiones colònies felines a Lloseta. Perquè si ell mos entengui, què fa una colònia, per què serveix exactament i com seria un dia qualsevol per tu en aquest sentit?
Sí, bueno, efectivamente, el trabajo de las coloneras es diario, haga viento, lluvia, mal tiempo, todos los días tenemos que salir a alimentar, son gatos que dependen de nosotras para comer, para subsistir, y es una carga enorme, inasumible, inadmisible para las gestoras, que estamos muy cansadas de este trabajo que estamos asumiendo desde hace muchísimos años. Esto no viene de la ley, es anterior. Sí que se ha intentado por parte de algunos ayuntamientos ajustar un poco todo el tema del CER, todo el tema de la ayuda a las voluntarias, pero todo ese trabajo se ha quedado corto. Y son muchos años los que llevamos luchando, pues porque estamos con un trabajo que nos han cargado directamente y haciéndolo solas. Es bastante cansado, la gente está agotada. Realmente cuando hablas con las coloneras, cuando hablas con asociaciones, con las chicas que gestionan las colonias, se las ve agotadas. Esto afecta a nuestra salud mental, afecta a nuestro día a día, a nuestras relaciones con con nuestros familiares, etcétera.
Sí, porque ¿cuándo mochos arriba o tenéis controlats?
Bueno, yo voy a hablar en concreto del municipio en el que estoy. Nosotros tenemos unas 15 colonias aproximadamente legalizadas. Legalizadas significa que hemos pasado el registro por el ayuntamiento. Esas 15 colonias estamos hablando de que hay aproximadamente unos 200 individuos y estos 200 individuos aproximadamente en la mitad está controlado, castrado, la otra mitad está descontrolado. Estamos hablando de 100 individuos, de los cuales la mitad pueden ser hembras. Las hembras son cubiertas hasta dos y tres veces al año, lo que significa que pueden tener entre dos y tres camadas al año, con una media de 4 o 5 gatitos por gata. Es obvio que hay mucha mortandad, están en la calle, son pasto de atropellos, de enfermedades, y la esperanza de vida es muy cortita para estos bebés. Pero sigue habiendo un número inasumible de gatos sin castrar y sin gestionar por parte del consistorio.
Perquè, clar, qui paga aquest menjar, desplaçaments, medicaments, visites a veterinaris? Això qui ho paga?
Claro, nosotros, las gestoras, llevamos muchos años soportando el peso del cuidado de las colonias. Este voluntario es verdad que lo hacemos porque queremos, nadie nos obliga, pero bueno, en realidad es como una carga que nos han echado a nosotras, porque cogimos esa responsabilidad porque somos animalistas, somos personas comprometidas con el bienestar animal y porque tenemos esa sensibilidad. Y llevamos muchos años con esta mochila, pero realmente el gasto es inasumible para las coloneras. Estamos hablando de que... la media de las colonias es aproximadamente de 15 individuos y lo que se gasta una gestora mensual es entre 60 y 100 euros, que muchas escucharán la entrevista y se echarán las manos a la cabeza porque es más de ese dinero. Porque hay que contar que justo los gatos que viven en la calle tienen pues más enfermedades, tienen más necesidades de alimentación veterinaria, especiales, etcétera. Por lo tanto, se incrementa ese precio, ese dinero que se gasta uno. Todo el tema de los cuidados veterinarios, todo esto sale de nuestro bolsillo. Estamos solas, estamos totalmente solas, y el cansancio es generalizado.
Esta semana me habéis hecho llegar un dossier y hay un dato que impresiona, Mónica. Hay una encuesta, ¿no?, estatal que no es representativa de todas las gestoras de España, pero que dice que el 99,5% de 1.200 personas participantes, ¿vale?, en esta encuesta, el 99,5% afirma haber pagado de su bolsillo gastos relacionados con las colonias. Y un 85% dice no haber recibido ninguna ayuda de su ayuntamiento.
Sí, exactamente. Exactamente.
¿Cómo lo valoráis?
Esto es mira, esto es una realidad. No, esto es, bueno, es un dato estadístico que extrajimos de una encuesta que hicimos también con todas las compañeras del colectivo a nivel nacional. Y es así. El 99,5% de las personas que se dedican a la gestión de las colonias felinas aportan el dinero de sus bolsillos. Porque es que no hay dinero en otra parte. Todas y cada una de nosotras, antes de salir a las calles de septiembre, llevamos 3 años llamando a las puertas de los ayuntamientos. No es que de repente hayamos dicho, venga, vamos a salir a manifestarnos. Es que llevamos tres años intentando hablar con nuestros consistorios. Lo hemos hecho de todas las maneras posibles. A través de registro, a través del portal de transparencia, hemos ido en persona. Aquí en los municipios pequeños es más fácil acceder, ¿no?, a hablar a lo mejor con el alcalde o con el regidor o la regidora del medio ambiente. Y al final ves que, bueno, hay gente que, bueno, sí que tiene voluntad, pero te dice que no tiene presupuesto, gente que no tiene ninguna voluntad. Entonces, claro, después de 3 años que nos estén cerrando la puerta de la nariz y nosotras pagándolo absolutamente todo, él ya hablaba de la alimentación, de los gastos veterinarios. Yo te puedo decir que son unos gastos realmente importantes, porque los veterinarios en general es un gasto muy, muy caro. Entonces, claro, te encuentras con un animal atropellado. Yo hace 2 días fui a recoger un animal que habían atropellado aquí también en mi municipio, ¿no? Que la policía nos llama y obviamente vamos a recoger el animal, no lo vamos a dejar morir allí. Pues nada, lo tienes que recoger, lo llevas al veterinario de urgencias y empiezas a sumar facturas veterinarias, 1.000, 2.000, 3.000 euros. Y claro, nosotros, esto lo tiene que entender todo el mundo, somos personas normales, tenemos nuestro trabajo, nuestras familias, tenemos nuestro salario normal y corriente como el de cualquier persona. Entonces, allá a unos gastos fijos de vida les tienes que añadir estos gastos de todos estos animales que no son nuestros, y esto es importante, no son nuestros animales, son los animales que son responsables de los ayuntamientos. Entonces es totalmente inasumible. De por eso es que salimos todo el país. Es todo el país, ¿no? Es que realmente es un problema estructural. Tiene que haber un pensamiento de que aquí algo está fallando, ¿no? Y por eso es que vamos a hacer también una petición al Govern y una petición al Parlament aquí en las Islas Baleares, porque el Govern también tiene sus funciones y una de ellas es, pues, controlar, obviamente, que los ayuntamientos estén aplicando la ley. Aquí en nuestra comunidad autónoma, y eso es un punto a favor para nuestra comunidad, se aprobó el protocolo marco en enero de 2025, que es una de las cosas que marca la ley, que cada comunidad autónoma luego la desarrolle a nivel autonómico, y eso está muy bien, pero luego nadie se ha dedicado a ver si efectivamente esos ayuntamientos están o no haciendo su trabajo. Entonces es una de las cosas que también exigimos, la transparencia y la trazabilidad de los animales y de la aplicación efectiva de la ley.
Clar, perquè aquí passa una cosa, no? I en el cas de Mallorca, per exemple, Eli, en el teu cas, t'hauràs trobat moltíssimes persones que vos comenten que no volen tenir colònies de moixos davant casa seva, no? Perquè sempre hi ha qualque persona que els hi dona de menjar. Això com se soluciona? Ho dic en el sentit de que, clar, gestionar i poder esterilitzar una colònia de moixos també és una manera d'evitar que el número de moixos continuï creixent. No sé si estàs d'acord amb això.
Sí, claro, es obvio. Nosotros aquí hemos tenido muchos problemas con los vecinos, creo que es algo generalizado con todas las compañeras gestoras de colonias felinas, que además de los problemas que nos encontramos de alimentación y de todo lo que tenemos que hacer solas, nos encontramos pues eso, con vecinos que finalmente no entienden que nosotras somos parte de la solución. Aquí cuando yo llegué a este pueblo encontrábamos hace 7 u 8 años los gatos bajando pues de donde pudieran para buscar la comida, rascando, arañando la comida en las bolsas de orgánico y claro, suponiendo un problema de salubridad para el pueblo. Desde que las asociaciones han asumido y las voluntarias todo el tema del control, o sea, todo el tema de la gestión de colonias felinas, están los vecinos muy contentos porque resulta que ya no van los gatos a rasgar las bolsas de comida orgánica. Efectivamente, pero eso lleva un trabajo detrás, un trabajo de personas que están todos los días alimentando a esos gatos de su propio bolsillo. La ley también, además, incluye en el artículo 39 las funciones de la administración local, incluye esa mediación que tiene que hacer ayuntamiento, vecinos, pues para que cuando haya conflictos, pues todo esto, el ayuntamiento es el que tiene potestad y la competencia de ir a hablar con el vecino y decir, oye, te tienes que tranquilizar porque esta colonia está legalizada, está gestionada por una persona que la está cuidando y no tienes que poner obstáculos pues para que se pueda llegar a alimentar en una zona privada, etcétera, etcétera. Esto el ayuntamiento no lo está haciendo. No lo está haciendo. Supongo que porque, bueno, son vecinos de toda la vida, ¿cómo nos vamos a enemistar? Ahora vienen también las municipales, hay que estar muy bien con todo el mundo. Y esto no puede ser. Esto no puede ser pues por eso, porque los gatos tienen sus derechos, los gatos tienen su ley y esas colonias están registradas y supuestamente están legalizadas. El plan de colonias felinas es lo que incluye que los ayuntamientos deben tener este censo, deben tener estas colonias legalizadas, y una vez estén legalizadas, estos gatos están protegidos. Entonces, si están protegidos, tenemos que intermediar un poco entre los vecinos que no entienden qué está pasando y dar formación, información, lo que decía mi compañera, incluso a los fuerzas y cuerpos de seguridad, que no entienden lo que pasa cuando ven a alguien dando de comer o luego para llamarnos que hay un gatito por aquí o que hay un gatito atropellado, para esto sí que cogen el teléfono rápidamente, pero luego a la hora de estar alimentando y estar gestionando la colonia nos increpan, sentimos un maltrato, ya no un maltrato institucional porque nos sentimos solas, sino un maltrato de los propios vecinos que no entienden lo que está pasando pues porque no se les educa, porque no hay información de lo que está pasando en redes sociales de los ayuntamientos, por ejemplo. No hay ayuda en este aspecto. Entonces, tenemos a la vecindad siempre en nuestra contra. Tenemos que ir como clandestinamente a alimentar para que no nos vean, para que no nos increpen. Bueno, esto está siendo de verdad muy duro para nosotros.
La concentració serà aquí a Mallorca, dia 6, diumenge. En total són 38 concentracions i manifestacions simultànies. En aquest cas, Mònica, Eli, qualsevol de les dues. Qui pot venir a la manifestació? No? De Mallorca, de on sigui, de qualsevol comunitat, és només per persones vinculades a colònies o pot anar qualsevol ciutadà? I què esperau? Perquè, clar, hi haurà molta gent que dirà jo no vull moixos, no? I ja està, i se queden tan tranquils, clar. Però aquest problema s'ha de solucionar, per això hi ha una llei, per això feia la manifestació. Què esperau d'aquesta manifestació, per anar acabant?
A ver, están invitadas todas las asociaciones voluntarias, animalistas en general, pero toda la población que empatice con nosotras. Esto no va solamente de animalismo, esto va pues de personas que estamos intentando hacer un trabajo que el ayuntamiento debería estar haciendo y que se cumpla la ley. No estamos pidiendo nada más, ni que haya una nueva ley, ni que nada, que se cumpla la ley, que ya lleva 3 años y no hay manera. O sea, es para toda la población que empatice con nosotros, por supuesto.
Eli.
Sí, yo animo a todo el mundo a que venga a la manifestación del 6 de septiembre, porque esto es, en realidad es una cosa de todos, porque no solamente personas que gestionan colonias felinas ni de simpatizantes, sino de todas las personas que ven gatitos en la calle y sienten pena, sienten compasión de verlos, que no están, que están desnutridos, que están enfermos. A nadie le gusta ver, vamos, somos una sociedad bastante civilizada como para ver animales domésticos en la calle y que no se te remueva algo por dentro. Entonces, todas aquellas personas que alguna vez han visto esto, lo han sentido, por favor, que vengan el 6 de septiembre y nos apoyen, porque esto tiene solución, y la solución es que se aplique la ley.
Idò, moltíssimes gràcies a les dues, a Elisabet, Mònica. Mònica és portaveu de nacional de Moixos de Los Gatos Tienen Ley, i Elisabet és portaveu del col·lectiu de Mallorca i també gestiona aquesta colònia felina de Lloseta. Moltes gràcies per haver estat amb nosaltres aquí a La Gran Vida, que vagi bé aquesta convocatòria, i res, que vagi bé. Ja sigui d'una manera o altra, sobretot que s'acompleixi la llei. Moltes gràcies.
Muy bien.
Gràcies. La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana. IB3 Ràdio és diversitat.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots, protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. Fins a les 12, escolta La Gran Vida.
Molt bé, i ara aquí ja tenim a l'estudi, quan són les 9:46, en Julio Bastida, que en els pròxims 13-14 minutets mos parlarà de totes drames, successos i cosetes que mos passa. Delegat d'Hockey Balears, molt bon dia, Julio.
Què tal? Bon dia a tots.
Tu ets d'equipo Cans, equipo Moixos, o ni un ni l'altre?
Jo m'agrada molt els Cans, eh? Els Moixos sí. no són molt lluny dels Moixos.
No te fies.
No m'agrada. Jo els Cans. Però també te dic una cosa, sí. A jo no m'agradaria tenir 20 Moixos davant que meu, eh?
Menjant allà.
Perquè també jo entenc que la gent... A mi m'agraden molt els animals, els estimo moltíssim, tenc cans, o sigui, que som animalista, però també tenim 20 moixos davant que teva, ojo.
Fa 10 o 15 anys, a una altra casa i tal, va venir un moix que estava desnutrit, però estava embarassada també. Vaig fer el que no s'ha de fer mai. Va venir que nostre, o sigui, va anar a un pati interior i tal, i li vaig donar de menjar aquell dia. Uf. Molt bé. En el cap d'una setmana... de donar-li menjar, va desaparèixer. Dic, bueno, ja no l'hauria d'haver fet, però és que em va desaparèixer 2-3 dies i en el que fa 4 me va dur 6 moixos.
Mare meva.
Penjat d'escoll, perquè els hi donessin de menjar. En el final, menys mal que varen vendre a cap. Els que varen comprar a casa se varen menjar s'espercal dels moixos. No sé què varen fer amb ells, però bé. En el seu vaig...
No ho vull saber.
Res, coses que passen. Mem, hi ha moltes notícies que m'has passat. Jo m'agradaria començar primer per aquest senyor argentí de 60 anys que se fica a un carril bici, el carril bici que teniu situat, que anau allà per l'alçada de Camper Antoni, no?
Camper Antoni.
I fiques un Ford Focus, que no hi cap, que jo no sé com va passar.
Ah, t'ho contaré. Mem. Molt fàcil. Mem, la gent s'ha d'ubicar. Això, la història va a Xora Baixa, carrer, o sigui, la zona del Camp Pere Antoni, tots sabem que hi ha Sancia Bar, o el que antes era la Saona, el Beach Club, que està allà a la zona, a la plaia de... Bueno, a la plaia de Camp Pere Antoni. Des d'allà, tu pots accedir, o sigui, hi ha una zona peatonal, i ja te dona directament, tens accés per als ciclistes, a lo que és el carril bici. Però per als ciclistes.
Sí, sí.
Ja està. O sigui, el carril bici és per als ciclistes.
Encara que... carril bici.
No? Encara que sí que és cert que ara el patinat han d'anar també per allà. O sigui, el carril bici i carril de patinats. I també, moltes vegades, que no ho fan bé, però hi van, els peatons que van corrent, que fan deport i tal, perquè és cert que és una zona molt transitada.
Sí.
Què passa? Que se fica un Ford Focus. Tenim el vídeo a okbaleares.com, sí. Poden entrar allà i poden veure el vídeo, perquè tenim un moment exacte en el que aquest argentí, que anava gat com una sopa, però gat és poc, eh? O sigui, quan t'ho van treure, encara no podria aguantar la verticalitat. El tio se fica en el Focus i, en el principi, el carril bici és un poc més ample.
Però
després se fa un carril bici petit, estret.
I ja no.
I va començar a pegar per les voreres fins que, en un moment donat, se carrega la direcció del cotxe, fa pam! El socorrista de Valle de la Torre, i se veu en el vídeo que li diu para, para!
Ah, sé que hi ha home que està davant.
Aquell era socorrista. Això era socorrista,
sí, sí,
perquè, clar,
una... sí.
Hem d'imaginar, això és 6:30 de Sora Baixa, Miromanco, la platja plena de gent, se veu en el vídeo que venien ciclistes en direcció contrari, sí, d'aquest senyor per el carril bici, que és per on han d'anar, i peatons que anaven correguent. Què passa? Que aturen aquest senyor i només obrir la finestra ja tothom va percebre que no estava bé.
Sí.
Arriba la policia local, perquè se va quedar aturat en el cotxe de 5 minuts fins que va arribar la policia local. I què li diu a la policia local quan arriba? Lo primer que li diu: pibe, ¿qué haces aquí? ¿No tenéis otra cosa mejor que hacer? A la policia local. Digo, sí.
Primer te multarem, i sí. Segon, Argentina.
Diu, surt de fora. Li van fer la prova i va triplicar la prova d'alcoholemi i s'ho van endur perquè, evidentment, aquest home no podria sortir. I una cosa més, no se va poder cridar una grua per treure el cotxe, perquè, evidentment, un cotxe encaixat dins el carril bici no se pot treure una grua normal.
No.
Van haver de venir bombers.
Molt bé.
Els bombers de Palma traguent el cotxe d'allà, imagineu com... Va ser un espectacle.
I vinga, que estòrum. Ah, així.
Aquesta broma molt va costar molt de dobles, perquè van estar, de més, 3 hores, 2 vehicles de bombers, grues municipals, policies, va ser un desastre.
Hi ha un tema més delicat. Detingut 2 jugadors de la cantera del Mallorca, de la pedrera del Mallorca, per gravar a una menor mentre mantenia les relacions sexuals. Això és un tema delicat que, per cert, el Mallorca el que ha fet és expulsar en aquests jugadors.
Té consistori. Tot això va començar fa gairebé un mes, en el que... el 14 d'agost. 2 jugadors del Mallorca, un que té de 8 anys i un altre que té de 7 anys, un és menor i l'altre no, que viuen a un mateix pis, o sigui, perquè el Mallorca, quan són jugadors de la pedrera, a vegades els hi posa pisos perquè poden conviure, perquè un d'ells no és d'aquí, i l'altre, tampoc és d'aquí, però, bueno, estan en un pis del Real Mallorca. Què passa? Que coneixen a una atleta, menor d'edat. Menor. Un d'ells...
Perdó, el major d'edat, quan va passar això, encara era...
Era major.
Ja era major.
Tenia 18 anys recent ja complit. Sí, 18 anys...
Per tant, i... no els acabi complit ara. És que quan va passar això, tots dos... O sigui, aquest era... N'hi havia un que era major d'edat.
Sí, tens arran que fa un mes, un mes i mig, més o menys, que ha passat això.
Sí, sí.
Què és lo... Perdona, 15 dies, jo dic. És 15 d'agost. No sé ni quin dia m'atropa.
Sí, dues setmanetes, sí.
Bé, què passa? Aquest adult... que és de 18 anys, manté relacions consentides, això és important, són consentides amb aquesta atleta, que és menor d'edat, en el pis d'ells, dels futbolistes. El de 17 anys, que és el seu amic, el seu bro, està dins l'armari, ojo, dins l'armari de l'habitació en seu mòbil, gravant com el seu amic, que té de 8, està mantinguent relacions sexuals amb aquesta lota. Tot repetir, consentides. Lo que no és consentit és que un tipus de 17 anys li gravi des de l'armari com està practicant sexe. Aquest vídeo després se comencen a passar entre ells. Entre els bros se comencen a passar aquest vídeo, s'assabenten aquesta lota de que hi ha un vídeo seu sexual que està rolant per les xarxes.
S'acorda també molt menjar.
I en el final se detén en aquests dos jugadors per un delicte de corrupció de menors. Tu no pots gravar fora consentiment una relació sexual i tu no pots difondre aquest vídeo sense consentiment d'aquesta persona. I molt manco, siguem menor d'edat. Què ha passat? Pues que estan tots detinguts, han quedat en llibertat en càrrecs, ha posat un ordre d'allunyament d'aquesta víctima i ara s'ha sabut també que els futbolistes van intentar sobornar a la família d'aquesta nit perquè no denunciés. I al final van dir que no. Van presentar la denúncia, tots dos detinguts, i el Mallorca, tot d'una que ha sabut aquesta informació, que la Policia Nacional, SUFAM, se va comunicar amb el Real Mallorca, li va comunicar els fets, que hi havia una detenció d'aquests dos jugadors, perquè un d'ells, recordem, és menor i està en un edifici a un pis del Mallorca, el Real Mallorca va contactar amb els pares d'aquestes famílies i els van llegar. O sigui, estan expulsats del Real Mallorca.
Ai,
coses que passen.
Coses que passen i quina manera de desgraciar-se la vida, una vida que podria haver estat esportivament.
Estàs xerrant de dos lots que tenien un futur. Quan tu jugues amb el Mallorca i el Mallorca te paga un pis i el Mallorca te paga tota una carrera i tu no aprofites aquesta oportunitat que te dona el Real Mallorca, és perquè ets un bon jugador, però al marge de ser un bon jugador, de ser una bona persona, i els valors del Mallorca no són aquests, i per això el Mallorca, tot d'una, ha dit, tu te'n vas de fora.
Qualsevol club esportiu, sobretot a nivell professional, ha de fer això. Anem amb un altre tema. La Guàrdia Civil investiga una agressió a menors, entre menors, correguda a finals de juny a Andratx, per un tema són menors entre 14 i 16 anys, eh?
Correcte. Mira, jo t'explico. Port d'Andratx, estem xerrant de... És un grup de atlotes, tots són atlotes, d'entre 14 i 16 anys, que hi ha un vídeo... Tot això va succeir el mes de juny, però ha sortit ara perquè ha sortit el vídeo. I el vídeo ja ho té la Guàrdia Civil, la Policia Judicial de la Guàrdia Civil i la Fiscalia de Menors. Què és el que va passar? I això és preocupant, perquè ja ho he comentat moltes vegades, que les forces i coses de seguretat estan preocupats perquè hi ha moltes bregues d'atlotes, amb molta violència. Tres atlotes agafen a una quarta i li donen una pallissa, sobretot una que va amb un vestit blau, que també tenim el vídeo penjat a OK, pues li donen una pallissa perquè està cridant a la vegada i li dius perquè tu has mantingut relació sexual en som meu ets. En som meu ets.
En som meu ets. Que això... No haurem de parlar qualque dia d'aquest tema, però no sé què està passant, que hi ha com una sensació de que les escoles són nostres i com si les persones fossin nostres. No, tu tens una relació, s'acaba. Això entre menors i en majors d'edat, i no s'assumeix.
Pues, sabeu que... Perdó. Havia una gelosia perquè aquest ets no podia tenir relacions sexuals amb l'altre, que té 14 anys, ojo, i... per aquest motiu, li va donar una pallissa. Però una pallissa de ca. O sigui, si veuen el vídeo, és una pallissa de ca. La deixen en terra, li dona coses, un desastre. La Guàrdia Civil, evidentment, està identificant aquestes lotes, però se dirà la detenció de totes, perquè, evidentment, de totes, i no només de la que hi pega, sinó també de la gent que no fa res i ho està gravant. Tenim la costum ara de que els menors se poden pegar i els altres el que fan és gravar, enregistrar aquestes imatges i ho pullen a les xarxes, ho pullen a WhatsApp, etc. I això és molt perillós perquè la situació s'està complicant molt i una cosa que ha posat amb evidència i que ha quedat molt clar aquest vídeo és que, i això és el que preocupa també molt en els pares, que aquestes lotes de 14 anys ja tenen, mare meva, el que te pots imaginar, de relacions sexuals completes amb un munter de gent. Sí, això és el que també preocupa, en el pare, dic, algo no estem ben fent ben fet, perquè quan ja tenim anys. Al·lotes de 14 anys que ja estiguin dient es que tu t'has tirat a mi nòvio, es que tu tal, o sigui, o
sigui, no parlant d'una relació amb un al·lot, tot i que tinguis 14 o 15 anys, no, parlant de moltes relacions en 14 anys.
Claro, i completes. Això ja preocupa la gent i hi ha molt de pares que nosaltres en el diari... Molta gent que són pares i tenen lotes de, i lots d'aquestes edats estan que, buah, mare meva, com estem, molt preocupats. No només per la brega, sinó per tot l'altre. Diu, imagina't, no vull saber el que fa el meu fill.
I hi ha hagut tensió també a la platja de Palma entre africans i la policia local. Tenim dos minutets per això.
Correcte. Ha estat una... Que, de fet, et va d'anar l'altre dia a donar amnins a la policia local. Des de fa aquesta temporada, la policia local de Palma ha incrementat en més de 150 efectius només a Playa de Palma per combatre el que és la venda ambulant, la droga, els actes incívics i tal. I, clar, quan tu tens 800.000 venedors ambulants que s'dediquen a vendre droga en les oretes, a molestar la gent i tal, i a impedir que els locals que paguen els seus imposts fan la feina, tens un problema. S'han posat molt nerviosos, han atacat en les policies, la policia està fent un dispositiu, volien detenir una persona, van revoltar els policies, van agredir, no molt, però sí que van quatre empentes, el vehicle i tot això, i en el final va haver d'anar ja quasi 200 policies a posar ordre a la platja de Palma. I ara actualment hi ha molt de nervis en aquesta situació, i hi ha molta tensió. Veurem segurament com acaba els pròxims dies aquesta tensió entre els venedors ambulants, que recordem que hi ha 800, i el que és la policia local i la policia nacional, a veure com acaba la cosa.
Molt bé, i de res, i a Sombanya qualque novetat, o està molt tranquil ara la cosa?
Sombanya t'he de dir que tindran notícies molt aviat. Estan obrint ara nou... Saps que a Sombanya sempre hi havia un camí per entrar? Una porta i una entrada i sortida. Ara no. Ara estan obrint diferents accessos perquè si gent pugui entrar ràpidament a comprar droga i sortir aviat. Però t'ho contaré la setmana que ve, perquè estem fent feina per això.
Gràcies, Julio.
Adéu.
Idò, mos escoltant la setmana que ve. Nosaltres ara tornem quan siguin les 10 i 4 minuts, però primer, butlletí horari. Fins ara, seguim a La Gran Vida.
IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
Bon dia. Concentració ciutadana a Palma aquest dissabte contra la turistificació i altres efectes col·laterals del turisme de masses. Les entitats organitzadores han aprofitat a més per recollir propostes de canvi en la cadena